Continguts en xarxa.
Un estudi liderat per la Universitat de Barcelona revela que l'ús de llum LED podria contribuir a millorar els tractaments per abordar malalties neurològiques en pacients. Concretament, es tracta de la tècnica de fotobiomodulació que es basa en l'ús de llum de baixa intensitat de làser o LED. L'estudi contempla que si aquesta va dirigida de manera combinada al cervell i l'intestí, podria contribuir a millorar els tractaments en pacients. L'article està encapçalat pel professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, Albert Girard. En parlem amb ell. Benvingut, Albert.
Hola, bon dia, bona tarda.
Primer de tot, en què consta la tècnica de fotobiomodulació?
Doncs, com bé has introduït, doncs es tracta d'una tècnica d'utilitzar de forma no invasiva diferents tipus de llums a diferents longituds d'ona. En concret, en fem servir tres diferents, proper a la llum i que, en teoria, afecta la funció d'una organela dins les cèl·lules, que és la mitocòndria, que regula l'energia i la capacitat de supervivència de les cèl·lules.
I com estimula aquesta fotobiomodulació en el cervell i l'intestí?
Doncs, en principi, la idea és coestimular alhora tant l'encèfal o el cervell i l'intestí alhora, perquè recentment s'ha descrit que hi ha un eix que connecta el cervell i l'intestí mitjançant diverses maneres, com el nervi vaga o metabòlits que alliberen la microbiota de l'intestí que arriben al cervell. Doncs el que fa aquesta fotobiomodulació, segons el que hem vist, és estimular aquesta organela que he dit abans, la mitocòndria, i que és sensible a la llum a unes longituds zones, i llavors produeix més energia i fa que el desgast cel·lular d'aquestes cèl·lules que s'han estressat o estan en situació patològica com en depressió, doncs es renovin o estiguin més preservades. Una vegada s'estimula, el fet de que sigui coestimulat doncs fa que hi hagi una sinergia entre els dos teixits que estan severament afectats en la depressió.
A més, l'estudi constata que els tractaments psiquiàtrics no tenen com a únic epicentre l'encèfal. Explica'ns això concretament.
Doncs exactament. Hi ha moltes malalties del cervell que són deguts o degudes a una o dues o tres mutacions, però en el cas de les malalties psiquiàtriques i en concret de la depressió degut a l'estrès, doncs és un trastorn multifactorial i multidimensional, és a dir, que no només té una causa genètica, que sí, sinó que també té una causa ambiental i de personalitat de la pròpia persona, i que, per tant, també, de forma associada a això, hi ha diferents teixits que es veuen afectats, no? No només el sistema nerviós central, sinó també les hormones, el sistema endocrí, i en els últims 10-20 anys el sistema immunitari doncs també ha cobrat molta importància degut a que s'han trobat doncs processos d'inflamació moderats en pacients amb depressió. I doncs l'origen d'aquesta inflamació, un dels orígens podria ser una inflamació de l'intestí, possiblement causat per una aberrant distribució de microbiota, i per tant per això la fotoestimulació a l'afectar aquesta microbiota i aquest eix, doncs possiblement per això veiem aquests efectes positius.
A més, també, com aquest estudi pot ajudar en els pacients de depressió, com es reveleu?
Doncs és molt interessant perquè la depressió afecta milions de persones arreu del món, però existeixen tractaments actualment que milloren al voltant d'un 70% dels pacients. Què vol dir això? Que un 30% doncs es queden orfes de tractament. Alguns no responen a cap tractament i doncs passen a teràpies com electroconvulsives, i nosaltres de fet el que pensem és que la fotobiomodulació seria útil per a aquests pacients que no han respost a cap tractament, però no com a tractament únic, sinó possiblement com a coadjuvant, és a dir, que no només la fotoestimulació sola tindria un efecte, sinó que de forma coordinada amb teràpies que s'administren actualment amb aquests pacients resistents, com per exemple la teràpia electroconvulsiva o molt recentment l'esquetamina, que s'ha posat molt de moda també.
A més, aquest treball també explora que obre noves perspectives per poder noves tècniques en el futur en tractament de malalties. Quins són aquests nous estudis que creieu que en el futur pot obrir portes a aquest estudi que heu realitzat?
Doncs, bueno, més o menys és això que et deia, de combinar-ho amb altres teràpies. O altres teixits, també això no ho hem provat, perquè possiblement si tractéssim, si l'emissió de llum també l'administréssim a més de dos teixits, en aquest estudi hem fet dos teixits, perquè és el mínim, no?, en pluralitat, no, però si administréssim aquesta llum també a altres teixits, com, no sé, melsa, tim, alhora que el crani, que el cervell i que l'intestí, potser encara les millores serien encara millors. I també, també seria útil amb altres malalties que, on hi ha afectació de la microbiota, no? No només en depressió s'ha descrit altres signes de microbiota, sinó que també amb altres trastorns del cervell com l'autisme, l'Alzheimer, fins i tot. Doncs amb tots aquests trastorns la fotobimodulació combinada, no invasiva, té potencial d'exercir un efecte positiu també.
Més, aquest estudi s'ha realitzat amb diverses entitats, també a la Universitat de Girona, també amb altres estudis que s'havien fet sobre l'Alzheimer. Com ha sigut aquesta col·laboració entre les diverses entitats i organismes?
Ah, doncs molt, molt productiva. Bueno, en principi l'empresa que generava o que dissenyava aquests dispositius tenia l'ull ficat en la malaltia d'Alzheimer, però jo vaig proposar, el nostre equip va proposar d'aprovar-ho més aviat en trastorns psiquiàtrics, degut a tota l'evidència que hi havia anteriorment. I de fet va ser gràcies a col·laboració entre empresa i dues universitats que va sortir la sinergia i ens vam entendre molt bé i ha sortit un resultat molt interessant que fins i tot estem plantejant de dur a la clínica, no? S'estan preparant assajos clínics possiblement per intentar implementar o veure si això és útil en el seu ús en humans, i té bons punts perquè es tracta d'una tecnologia que no és dolorosa, no té efectes quasi adversos i hi ha molta tolerabilitat per part dels pacients.
Però com es produeix aquest canvi que comentaves ara mateix, que això venia provinentment d'un estudi sobre l'Alzheimer? Una mica, en quin punt tu creus que cal fer una mica un petit canvi i adreçar-ho cap a malalties neurodegeneratives?
Doncs perquè sobretot és per la fisiologia de la malaltia, no? Alzheimer, tot i que hi hagi molts òrgans implicats, sobretot és la demència, no? El principal problema que en deriva d'aquesta malaltia, i a més se'n coneixen moltes possibles causes d'Alzheimer. En canvi, de la depressió és, com t'havia dit al principi, multidisciplinar, multifactorial, i implica molts òrgans, i a més té una inflamació contínua associada que podria venir de l'intestí. Per això ho vaig veure tan interessant, i també pel background que tenim al nostre laboratori, no? que també escombrem una mica cap a casa, però sobretot per l'etiologia, no? Tenia per mi més sentit provar trastorns complexes, més complexes que l'Alzheimer, com per exemple en el cas de la depressió, i perquè l'Alzheimer també és una malaltia molt destructiva, demència, pèrdua neuronal, depressió no és tan així, és més moderada a nivell de patologia cerebral, i nosaltres creiem inicialment que potser aquestes teràpies no invasives també són no invasives en molts sentits, no només que no molesten el pacient, sinó que tampoc exerceixen massa efectes a nivell molecular, no alteren massa l'organisme. Per tant, tenia més sentit inicialment amb una malaltia no tan destructiva com l'Alzheimer a nivell de neurones i més moderada com en el cas de la depressió.
Doncs moltes gràcies, Albert Giralt, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Continguts en xarxa.